L'Ajuntament de Sant Cugat tancarà l'exercici 2023 amb les pitjors xifres de la història. 25 milions d'euros de dèficit. Així ho ha afirmat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, aquest matí en una roda de premsa per explicar el futur econòmic del consistori. Hi ha assistit en aquesta roda de premsa Albert Soler, que ens dona l'última hora.
Doncs sí, Mar, aquests 25 milions en números negatius implicaran ajustos molt importants i que suposarà l'aplicació d'un pla de sanejament durant, com a mínim, tot el 2024 i sota la tutela de la Generalitat. Brugueroles ha parlat de repensar serveis i activitats i de prendre decisions valentes. Gran part d'aquest forat econòmic arriba perquè els ingressos previstos en determinats aspectes han sigut molt més baixos que els que contemplava el pressupost del 2023, que és el pressupost del 22 prorrogat. Concretament, s'ingressaran 21 milions d'euros menys dels previstos pel que fa a plusvàlues i a IBI. Un altre dels problemes que hauran de revertir és el fet que els últims anys s'han pagat despeses estructurals amb el romanent d'exercicis anteriors. Brugueroles va criticar això reiteradament durant els 4 anys d'oposició al govern d'Esquerres i concretament al responsable d'Economia, el socialista Pere Soler. Però aquest cop ha decidit mirar endavant i no buscar culpables. De fet, el mateix tinent d'alcalde admet que fer això ha estat permès per l'Estat els últims anys i encara ho és. Tot i això, Brugueroles ha afirmat que ja no es farà més això de fer servir romanent per pagar despesa corrent de l'Ajuntament. Per tant, el 2024 no es farà cap inversió que no estigués prevista en un pressupost anterior i que no s'hagués executat, i no es recorrerà a l'endeutament per fer inversions noves. La roda de premsa s'ha fet a la sala de plens i ha comptat amb representants de tots els grups municipals, alguns regidors de Junts i amb el gerent Jordi Joli.
Gràcies, Albert. Doncs aquesta és la notícia més destacada en aquest informatiu migdia, però també ens centrem en altres qüestions.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I és que el 25 de setembre de 1993, ara fa 30 anys, s'aixecava el taló per primera vegada del Teatre Auditori de Sant Cugat. Aquella tarda, més de 200 persones es van citar a l'escenari principal del recinte per estrenar un equipament que 30 anys després s'ha convertit en una icona històrica de la ciutat. Aquest dilluns, el Teatre Auditori fa anys, doncs, i per celebrar-ho, Cugat Mèdia ha organitzat una tertúlia especial amb personalitats històriques del passat, present i futur, del que és, des de fa dècades, un dels epicentres culturals de Sant Cugat. Amb una història que ja és als llibres, però també amb molts reptes de futur per potenciar, sobretot, el talent emergent local. L'equipament cultural santcugatenc fa anys aquest dilluns, com dèiem, i per consegüent també fa anys un poble que va esdevenir ciutat, tot posant una escena, un complex cultural que ha estat un seu dels festivals, certàmens i representacions teatrals. Dos mesos després de la presentació del Teatre Auditori es va celebrar la inauguració oficial amb l'assistència del llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, i l'actuació de la soprano Victoria de Los Ángeles i Albert Guinovart. La tertúlia també ha servit, aquesta que hem fet a Cugat Mèdia, per valorar els reptes de futur de l'espai. A paraules del director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, l'objectiu principal ha de ser fer el trampolí del talent que generen les entitats locals.
Quin és el culte? El que produeix o el que compra? Llavors, aquí és un altre debat que jo penso que el culte és el que produeix. El culte és el que diu, aquí tenim la capacitat de fer aquest producte de primer nivell.
La celebració del 30è aniversari va començar a principis d'aquest juliol passat amb la presentació d'una temporada especial que oferirà 39 espectacles i 41 funcions del 16 de setembre, que va començar fins al 28 de gener de 2024. Una programació amb entrades gratuïtes o de baix cost que torna a apostar per la combinació de gèneres que per arribar a més públics i que també contempla els concerts del Festival Petits Camaleons aquest cap de setmana que ve. Així, els santcugatencs podran gaudir durant aquesta temporada especial d'11 espectacles de teatre, 4 de música amplificada, 5 concerts de música clàssica, 2 òperes, 4 espectacles de dansa, 3 de poesia, 3 d'humor, 1 de circ i 5 familiars. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, posarà a punt final aquesta tarda, a 5 dies de celebració del 20 al 25 de setembre, uns dies de festa que han inclòs obres de teatre com Júnior, del Joel Joan i Héctor Claramunt amb Joan Pera com a protagonista, concerts com el de Pavó Illbé, acrobàcies, titelles i moltes altres sorpreses que hem vist en aquests darrers dies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I aquest matí també hem conegut que l'AFA de la Mirada veu inviable ubicar l'edifici definitiu de l'escola als terrenys proposats per l'Ajuntament, en cas que la via judicial descarti el parc del bosc de Vullpelleres o bé el procés als jutjats s'allargui. Segons un comunicat de les famílies, aquest emplaçament alternatiu situat a l'aparcament i on actualment estan instal·lats els mòduls d'infantil generarà més problemes. A més, manifesta l'AFA, aquest pla B ja va ser descartat en un informe tècnic del consistori. Hem parlat amb Carles Mercader, que és el president de l'AFA de la Mirada.
Estem demanant que es mantinguin en el projecte inicial tal com ens han dit. Ja ens han dit que sí. No puc negar la major. Jo tinc la paraula de l'alcalde de que se seguirà en el procés actual i que això és un pla B. Tot està bé, tenir plans B, C, C i D. Llavors ens pregunten, i què us sembla aquesta ubicació? Amb aquesta ubicació, si es vingués el cas, i amb la informació que tenim ara, creiem que no és l'òptima.
Entre els motius que al·leguen les famílies per descartar la proposta de l'Ajuntament, ja que no garanteix el projecte existent, a més que s'hauria de fer on ara hi ha mòduls, fet que obligaria a traslladar els alumnes i augmentaria la situació precària actual. A més, diuen que la construcció afectaria un centenar d'arbres i suposaria situar l'escola definitiva a tocar d'una benzinera, envoltada de dues grans vies de trànsit i dins la zona d'indefensió, marcada en el mapa de l'informe de protecció civil. A tot això, hi sumen que quedarien les dues escoles del barri, la Mirada i l'Olivera, en el mateix àmbit, fet que es tradueix concreten en problemes de mobilitat i comprometria altres equipaments necessaris. El veïnat de l'avinguda de Puig de Rimil, al barri de Can Mates, ha trobat aquest diumenge al migdia dues visitants inesperades. Dues cabres han estat passejant per la zona visiblement desorientades, i només s'han mogut quan s'hi ha acostat alguna persona. Després d'hores voltant pel barri, finalment la policia local i Protecció Civil han atrapat els dos animals en una zona comunitària d'un edifici. Podem veure els vídeos a les nostres xarxes socials. I ara, moment de la cultura. I comencem parlant de l'Aplec de la Sardana, que ha celebrat aquest diumenge la 48a trobada a Sant Cugat. Enguany, sota la circumstància que la ciutat, a més, és la capital de la Sardana, i ha anat Sergio Morales.
Desenes de persones han ballat el ritme que han dictat les cobles a la plaça d'Octavià, en una trobada que des del matí ha traslladat a peu de carrer la passió per aquesta dansa tradicional catalana. Ha estat el gran acte de la capitalitat de la Sardana. Elvira Anglès és la presidenta de l'entitat sardanista.
És el més gros dels grossos, perquè sumen coses. I llavors una cosa sobre una altra, doncs és molt, eh? Ha vingut molta gent al matí, bastanta gent a la tarda i encara vindrà més gent.
Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Vallès ha convidat tothom a sumar-se al ball.
La Sardana és el ball més vell, més bonic que tenim a casa nostra i que uneix, que germana persones, famílies, pobles i ciutats. Tothom està convidat a agafar-se de les mans i a ballar sardanes.
A l'aplec hi han participat les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell, la Mediterrània i la Principal del Llobregat.
Gràcies, Sergio. I les bruixes, els monstres i els exorcismes s'han apoderat de Sant Cugat també durant la nit d'aquest dissabte amb una nova sessió de la Marató Diabòlica als cinemes de la ciutat. Malgrat els malsons provocats pel dimoni, el debat a càrrec del director de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, mossèn Emili Merlès, i d'altres experts en la matèria com l'escriptora Teresa Porqueres i el cineasta santcugatenc Marc Carreter, ha servit per posar llum a la foscor. Tot plegat forma part de la novena edició del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sant Cugat, que enguany ha dedicat l'espai als exorcismes i similars a motiu del 50è aniversari de l'estrena de l'Exorcista. El debat ha conclòs amb les reflexions del periodista local i responsable del festival, Joan Ramon Armadas, que s'ha mostrat orgullós de la proposta creada, la qual, diu, ha servit per entendre que darrere de la ficció hi ha moltes més veritats del que creiem.
Crec que la xerrada ha complert la seva funció, que era desmitificar algun dels mites o posar realitat el que la ficció potser ens ha distorsionat sobre els exorcismes, i que ens ho hagin explicat persones que han tingut contacte directe amb exorcismes, penso que ha estat enormement enriquidor.
El toc de sal l'ha afegit mossèn Emili, que ja ha explicat algunes de les seves anècdotes en relació amb els exorcismes. Diu que un exorcisme no deixa de ser un moment en què Déu aconsegueix la victòria contra el mal. Apunta tot recordant que sovint el dimoni es creu superior, però sempre acaba derrotat per la força del bé celestial. I després d'aquesta informació, obrim plana esportiva. atenció, perquè el primer equip femení del júnior continua sense perdre en Lliga després de superar per 3-0 el Sanse Complutense en un partit corresponent a la segona jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Les blau i negres han estat més sòlides en el joc i gràcies a l'encert en els dos penals corners s'han endut la segona victòria de la temporada. El matx ha començat amb l'empenta ofensiva del júnior, que ja en els primers minuts ha disposat de diverses ocasions de gol en situacions de penal corner. No obstant això, no ha estat fins al començament del segon període, quan la jugadora santcoatenca Laura Bosch ha obert la llauna. Minuts després, en una acció de penal corner, Júlia Estrapato ha estat la més llesta i ha aprofitat una pilota morta per batre la portera del conjunt de Sant Sebastián de los Reyes. Amb aquest 2-0 momentani, el partit ha marxat al descans. A la represa, l'equip dirigit per Guille Carnicer ha continuat cercant un nou gol que sentenciés definitivament el partit, però no ha estat fins a les acaballes del quart període, quan en un nou penal corner, la Llavidosa ha anotat el definitiu 3-0 que permet al júnior femení continuar invictes en Lliga. Escoltem l'entrenador, Guille Carnicer.
De nou hem sigut clares dominadores de la pilota. És cert que tenim alguns problemes encara amb el nostre sistema defensiu i al final, tot i que també doncs bé, és una mica atípic en aquest moment de la temporada, és segurament on més ajustos hem de fer. Però content pel partit, content pel domini en general del joc i content també per la porteria 0, que trobo que és important.
Les santcoatenques, que encara no han encaixat cap gol, visiten la pròxima jornada al Club Egara. Parlem d'handbol també. El primer equip de l'handbol Sant Cugat ha caigut derrotat per 20-23 davant l'handbol Sant Vicenç a la jornada 2 del grup D de Primera Nacional, que s'ha disputat al PAP 3. Els vermells i negres sempre han anat a remolc en el marcador i han patit moltes pèrdues de pilota en atac. Els de Tania Ariño sumen un empat i una desfeta després de dues jornades de competició. Els santcugatencs visiten la propera jornada al Sant Quirze, equip que acaba de baixar de plata i que suma el ple de triomfs després de dues jornades. I el primer equip masculí del júnior ha guanyat 6-2 al Barça en el duel corresponent a la segona divisió de jornada de divisió d'honor. Els Oriol Torres, que arribaven al partit després de caure a domicili en la jornada inaugural contra el Polo, s'han refet com a locals en un partit que s'ha decidit per les accions a pilota aturada. Els santcugatencs, que per ara acumulen un balanç d'una victòria i una derrota a la Lliga regular, visitaran el cap de setmana vinent el Sanse Complutense madrileny, equip que enguany encara no ha sumat cap triomf. Amb tot, els blau i negre sumen la primera victòria de la temporada, un triomf que, a paraules del tècnic Oriol Torres, ha de servir per agafar confiança. L'escoltem.
Som ambiciosos. L'any passat ens vam quedar a un punt de la Final Four. Ens va fer mal, perquè recordem partits a la segona volta que vam deixar escapar punts a casa amb rivals de la part baixa de la classificació. I realment, si volem fer un pas endavant aquest any, l'objectiu, i sense amagar-ho, és anar a la Final Four, sense cap mena de dubte.
I el pròxim compromís del júnior serà la setmana vinent davant el Sanse Complutense madrileny, equip que enguany encara no ha sumat cap triomf. Esports. El primer equip femení del Sanco ha perdut 2-4 contra el Levante Les Planes B a la tercera jornada de preferent femení. Les santcugatenques no han pogut aguantar l'empenta ofensiva d'un equip candidat a estar en les primeres places de la classificació. Tot i això, les noies de Juli Garcia han disputat de diverses oportunitats i han plantat cara a les rivals. La propera jornada el Sanco jugarà contra el Martinenc. Escoltem l'entrenadora, Juli Garcia.
Malgrat això, crec que hem competit molt bé, hem tingut les nostres opcions. Malgrat tot això, jo crec que el partit se'ns ha anat per detalls, és a dir, jo crec que hem tingut més amenaça de la que el Levante s'esperava i ha tingut més oposició de la que s'esperava, i també nosaltres ens hem trobat en un context que potser moltes de les nostres jugadores esperaven, que era tenir opcions reals.
I també en futbol pro masculí, el Sanco s'allunya del camí de la victòria i perd els primers punts de la temporada després de caure contra el Martinenc, un dels equips favorits per ser a la part alta de la classificació. Ens explica el nostre company César Martínez.
El primer equip masculí del Sant Cugat Futbol Club s'ha estavellat en la segona jornada del grup 2 de Primera Catalana. Els vermell i negres han perdut 3-0 a Guinardó contra el Martinenc en el primer partit de la temporada com a visitants. Tots els gols han estat en la primera meitat del partit. Pito Plazuelo ha obert el marcador al minut 36. El segon l'ha fet el Jan dos minuts després. I al minut 40, Pito Plazuelo ha sumat el tercer. Tot i la derrota, el tècnic Eric Salamanc hi ha destacat el bon joc del seu equip en els primers minuts de partit. Escoltem l'entrenador del Sanco.
I l'equip se li ha escapat el partit en 10 minuts, els últims 10 minuts de la primera part. Una acció puntual i dos pilotes. Pilota parada, dos gols de pilota parada ens han fet molt mal, i en aquesta categoria desconnectes 10 minuts i ho pagues molt car. Llavors l'equip ha pogut i ha tingut la capacitat de competir els primers 35 minuts de forma molt bona.
Els santcoatencs venien de guanyar l'inici del campionat i així, ara mateix només tenen 3 punts. La setmana que ve, el Sant Cu rep el Centre Esportiu Municipal Jaume Tubau al Sant Juan Atlético de Montcada.
Gràcies, César. I tanquem l'informatiu parlant del primer equip femení del Solideu Patiu, que el Club Sant Cugat, que ha perdut per 2-3 davant el Vilassana a la jornada inaugural de l'Hockey Lliga. Les santcugatenques s'han plantat cara en tot moment davant les vigents subcampiones d'Europa. Les vermell i negres han tingut opcions d'empatar i fins i tot guanyant una segona part plena de bon joc i oportunitats. Ariadna, Vilés i Alba Ambrós han marcat les dianes vermell i negres. Les de Beto Borregan afronten el primer desplaçament de la temporada aquest dissabte quan viatjaran a Madrid per enfrontar amb l'Alcobendas. Escoltem el tècnic, Beto Borregan.
Ha fet un partidatge, ja portava jo crec també la pretemporada fent-ho, i al final jo crec que és entrenar els entrenaments. La figura del PF es nota moltíssim al físic. Avui contra Vilassana, que era un equip que físicament s'enfonsava la temporada anterior, avui ha sigut a l'inrevés. Bueno, són petits detalls que es van sumant, i llàstima que et dic els punts. Si avui ho haguessin sumat, jo crec que bueno, ha sigut la panacea, no? Però bueno, no em queda mal, que estic feliç. He disputat com un cabron a la banqueta.
I fins aquí l'informatiu migdia i el repàs a la informació local també i esportiva. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Thank you.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I és que n'han passat tants anys que ni el més vell recorda els carrers engalanats i a la plaça vella sona aquell ritme tan nostrat que ballava tot el poble. I en Francisco té el vi, la Carmeta pastes dolces i la Remei de Cal Carter s'expulsava les vergonyes per mirar el masover que cantava totes hores. Rocambolesca, la tocada de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la taca de festa major. Del campanar van deixar les partitures que els de dalt van amagar per callar la xerinola, però ben dins dels nostres cors és ben bé que encara sona. Aquesta nit invocarem ball del que tant presumien, despertem els avorrits i avisem a les padrines perquè avui ens tornaran de bon grat les alegries. Rocambolesca, batucada de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la traca de festa major. Les llargues nits que entre tots feien tan curtes són tan records amagats dins un trist flor. Què se n'ha fet del salero que duien ben dintre? Que soni als carrers i a les places des d'ara i fins que surti el sol.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Tears in the morning, everything is so tight. I can't even open up my eyes. I don't know if it's worth it. I can think clearly. I left my own me far away behind. I have a new life. Never thought it would be like that. Do you see my smile? Please trust, this cloud it will end, the sun. sun will be around. You have all my heart. It was dark but now shines when I saw your smile. When I saw your smile,
till you see my smile.
Ooh, till you see my smile.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Gastades per mans innocents que queden marcades a la pell.